L'antic príncep, tot i que la policia no revela el nom del detingut en el seu comunicat, la cadena pública britànica sí que informa que es tracta d'ell.
Així hem arribat a les 12:04, amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio. Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia, a Eivissa i Formentera, amb Laura Tur.
Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al dia Eivissa i Formentera. Avui és dijous 19 de febrer, i avui, amb motiu de la 10a edició del Festival Internacional de Cinema Independent d'Eivissa, l'Eivissa Cine Fest, del qual IB3 és mitjà oficial, dedicarem bona part del programa a la programació d'enguany d'aquest festival. Sentirem el seu director, en Xavi Herrero, a la directora eivissenca Àngels Martínez Corderas, que presenta curtmetratge, i també l'actriu i guionista Catalina Solivelles. Totes dues presenten els seus treballs en el marc d'aquest festival, així que ara els sentirem a tots ells. Per tot això i per molt més, ja tenim aquí a la nostra companya, la periodista Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Tenim en Pablo Morganti al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella. I quan són les 12:05, abans de tot això, és el moment de posar-nos al dia. Avui, Nives, comencem la repassada a l'actualitat parlant de mobilitat, perquè després de 6 anys de tràmits, el Consell d'Eivissa ha presentat el nou servei de transport públic de l'illa, que començarà a operar a l'abril amb 61 línies i 100 autobusos. El nou contracte s'ha licitat per 88 milions d'euros i 10 anys de durada.
Sí, l'1 d'abril començaran a operar 50 dels nous autobusos i els altres 50 ho faran de forma progressiva. El 64% de la flota serà totalment elèctrica, així com els tallers o estacions de manteniment. Un fet pioner a Espanya, ho explica Víctor López, director general d'Alsa.
Señalar la gran apuesta que hay por la sostenibilidad en todo este contrato. Va a tener la realidad de casi 2/3 de la flota serán eléctricos, cero emisiones, que es la mayor proporción que vamos a tener como Alsa.
Els vehicles tindran wifi, es podrà pagar amb targeta i també carregar el mòbil. A més, hi haurà una aplicació per consultar en temps real tant la ubicació dels autobusos com el temps que triguen a arribar a les parades. El president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, que va descriure el moment com una nova era per la mobilitat d'Eivissa, va demanar als eivissencs que donen una oportunitat al transport públic de l'illa. L'escoltam.
Es dona una oportunitat a l'autobús, al transport públic, que ciutadans deixin o s'animin a deixar el cotxe a casa seva per baixar a vila o per anar d'un poble a l'altre i que confiïn en l'autobús.
Per la mare de violència de gènere, canviem totalment d'assumpte. I ho fem perquè fons judicials de la secció de violència contra la dona d'Eivissa asseguren a IB3 Ràdio que la pulsera antimaltractament de la dona que va ser agredida diumenge va donar l'avís d'alarma tard. Els agents de la Guàrdia Civil ja eren als llocs dels fets, alertats per les telefonades de la germana i no pel dispositiu.
Sí, segons han declarat els agents de l'Institut Armat que es mobilitzaren, ells arribaren al domicili de la víctima per la telefonada d'auxili que feren els familiars de la víctima i no perquè el sistema Cometa els donés cap senyal d'alarma. Segons fonts judicials, aquest sistema, el sistema Cometa, va donar el senyal d'alarma més tard. Aquesta versió contradiu la del Ministeri d'Igualtat, que assegura que el sistema va funcionar correctament. Això sí, reconeix que l'ordre d'allunyament que tenia la víctima era de 100 metres, una distància reduïda que limita el marge de maniobra davant d'una aproximació sobtada. De fet, el passat 8 de gener s'havia enviat una recomanació a l'autoritat judicial per ampliar l'ordre d'allunyament a 350 metres, que és la distància recomanada perquè el sistema Cometa tingui millors nivells de seguretat. Però fonts judicials de la secció de violència contra la dona d'Eivissa asseguren que el fet que no funcionés el sistema telemàtic com ells asseguren, no depèn de la distància de l'ordre d'allunyament.
Més assumptes que tenim damunt la taula. El govern ha reclamat explicacions a l'Estat davant possibles errades en les mesures de protecció.
Sí, també ho ha fet el Partit Popular, que ha registrat una bateria de preguntes al Congrés i al Senat exigint saber si el sistema de protecció a la víctima va fallar. A la Cambra Alta les ha presentat el Vicenç Miquel Jerez.
Hemos registrado unas preguntas porque queremos saber la verdad, queremos saber toda la información técnica, no queremos cualquier explicación, queremos saber qué ocurrió exactamente y si hubo fallos que se asuman las responsabilidades políticas que toquen.
Libedona fa seguiment del cas i ofereix suport a la víctima i al seu entorn familiar.
Evidentment, continuarem molt pendents d'aquest assumpte i si hi ha qualsevol novetat us la farem saber als butlletins horaris que d'hora en punt aquí a IB3 Ràdio i a les dues del migdia, tant a IB3 Televisió com aquí a la ràdio. Acabem, Nieves, aquesta repassada a l'actualitat parlant d'aigua, perquè el govern destinarà gairebé 7 milions d'euros de l'impost de turisme sostenible a la millora de la xarxa d'abastiment d'aigua amb intervencions a tots els municipis d'Eivissa. Ara tenen 3 anys per dur a terme totes aquestes obres.
A Santa Eulària, una de les intervencions més importants s'executarà al nucli de Jesús, on es renovaran 14 quilòmetres de canonades a més de 50 anys d'antiguitat i amb l'objectiu d'evitar fuites. De fet, segons s'han detallat, permetrà estalviar 250 metres cúbics d'aigua a l'any. També s'invertiran més de 2 milions d'euros a la renovació de canonades ja obsoletes al municipi d'Eivissa, als barris de Figueretes o Can Cantó, entre d'altres. Igualment, es construirà una xarxa independent per al rec de zones verdes i instal·lacions esportives. A Santa Antoni es milloraran canonades i es crearà una xarxa separativa de pluvials a l'Avinguda Isidor Macavich, que pateix inundacions freqüents. Escoltant primer Juan Manuel Lafuente, conseller del Mar i Cicle de l'Aigua, i després el president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí.
Són projectes concrets que se presenten cada un dels ajuntaments dentro de su, que són els que coneixen les necessitats en la part de distribució i abastecimiento de agua. Y que dan respuesta a los ciudadanos. Y creo que es importante destacar que son vitales estos proyectos.
Són feines complexes, són feines que significa obrir carrers, buscar ses fuites, substituir totes ses xarxes d'abastiment, però també s'aprofita per modernitzar totes ses instal·lacions.
També a Sant Antoni s'instal·laran més de 5.000 comptadors digitals que permetran detectar fuites i consums anòmals de manera immediata. A Sant Josep i Sant Joan també es preveuen intervencions que influiran en la millora de l'abastiment a Platja d'Embossa i en l'arribada d'aigua desalada al port de Sant Miquel.
Molt bé, idò, ho deixem aquí, Nives, pel que fa a l'actualitat. Després t'escolta.
Fins després.
Són les 12:11, ara amb una nova publicitat i en tornar a començar a parlar de l'Eivissa Cinefest. Serà en un minutet. Fins ara.
IB3 Ràdio és participació. Quan tot es veu fosc, hi ha algú que t'escolta. 30 anys acompanyant la gent de les Illes Balears. 1-2. Una cridada que salva. Una veu que acompanya. Gràcies a les persones que ho feis possible. Govern de les Illes Balears.
El dia, a Eivissa i Formentera, amb Laura Tur.
Jo sí, com us deia, avui convertim l'estudi de ràdio en un plató cinematogràfic, en un decorat d'una pel·lícula i ho feim amb motiu de la desena edició del Festival Internacional de Cinema Independent, l'Eivissa Cinefest. A partir de demà i fins al dia 1 de març, Eivissa tornarà a convertir-se en l'epicentre del cinema d'autor i per parlar de la trajectòria d'aquest festival i del que ens espera enguany, ara que arriba als 10 anys, avui ens acompanya aquí a l'estudi el seu director, Xavi Herrero. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Enhorabona per aquests 10 anys.
Pues moltes gràcies, sí. Estem celebrant 10 edicions, no? consecutives que molts festivals van tenir un entrebanc pel Covid i de més, i amb l'ajut de film i amb una mica de sort amb les dates, no? Vam començar a projectar també el 2020. I res, contents, i volem celebrar pues fer el que fem sempre, no? Fent una programació del nivell, inclús a nivell internacional, i portant figures indispensables només cinematogràfica, sinó del pensament visual en general, com el Joan Fontcoberta, una de les estrelles, no d'aquesta edició, sinó d'aquests 10 anys. No?
Exacte. Doncs ara parlarem una miqueta amb més detall d'aquesta desena edició, però jo volia anar a l'inici perquè tinc la percepció això de que no és fàcil que els projectes culturals tinguin continuïtat aquí a Eivissa, i tot i això heu arribat als 10 anys amb pandèmies pel mig, amb un munt d'entrebancs segurament. No sé si recordes com van ser els inicis i com es va gestar aquesta idea al teu cap fa, m'imagino que més de 10 anys.
Bueno, a l'inici del festival va ser molt... No tenia res a veure el festival que va començar amb el festival que tenim ara, però a mi el que em va sobtar, jo no sóc eivissenc, sóc català, el venir a viure aquí, jo vaig fer un curtmetratge amb les meves filles i, bueno, per passar el rato, com quasi tot el que produeixo és passar el rato, i després si va bé, bien, i si no, pues, no passa res. I em va sobtar pues, a l'instal·lar-me a Eivissa la quantitat d'espais culturals i auditoris i la facilitat per accedir-hi, no? Aleshores vaig trobar molt fàcil, pues, per exemple, projectar aquest curtmetratge. I arrel d'això em va venir la idea de muntar un festival de curtmetratges amb un inici. Jo ho vaig obrir a plataformes internacionals, no? El nom d'Eivissa pues, ajuda, i això es va embalar fins al punt de que vam començar a Can Ventosa. Es va embalar fins al punt de que, clar, és estar el lloc adequat, el moment adequat, i que conflueixi tot i tenir sort, com tot en la vida. Si no tens sort, pues malament, no? Pues la Filcomissión Balear, que en aquells temps funcionava o volia funcionar com a tal, es va interessar pel projecte. Ostres, que ens agradaria molt que Eivissa hi hagués alguna cosa com tu ho estàs plantejant, i ens va ajudar econòmicament la primera edició, amb un ajut mínim, però que ens va permetre, pues, per ser una primera edició, que vingués el August de França, una directora de Romania, l'Andrea Dobre, un altre premiat d'Holanda. Vull dir, per mi era impensable tenir tres invitats internacionals a la primera edició, i això ho vam acabar d'arreglar amb convidats balears, com per exemple el Jaume Carrió, que ja va començar una relació llarga amb el festival des de la primera, no? A partir d'aquí, la segona edició, la cosa va anar millorant. La resposta del festival era molt bona a nivell de distribuïdores i cineastes, i ja vam obrir els metratges, i bueno, doncs va arribar l'involucració ja més important del Consell, i el que ens ha permès estar on estem, que per cinquè any són qualificadors a Goya, Forqué, Fugaz.
Exacte. Els premis Feroz, Forqué i Goya també?
Sí.
Molt bé. Cinquè any ja, que és tot un repte, no? Arribar a ser festival qualificador, no sé, és com la...
No sé, jo no he fet res per ser festival qualificador. Jo vaig presentar el que estem fent i encaixa per ser qualificador. A Eivissa n'hi ha un altre, a Eivissa també és qualificador i tenen un estil molt, molt diferent, no? Jo crec que és més fàcil que siguin ells qualificadors que nosaltres. Nosaltres tenim un cinema més diferent, més arriscat, més híbrid, més important ser el documental o el cinema molt realista, molt social, però, clar, dins dels tots els festivals, que em sembla són 40 o 50 a Espanya que qualifiquem, doncs hi ha d'haver aquesta varietat de punts de vista, no? I de mirades, no? I és bastant inèdit que hi visca un territori tan petit i tingui dos festivals així.
La veritat és que sí.
Madrid em sembla que no ho té.
Imagina't, no, ens hem de sentir molt orgullosos i precisament ara fent aquesta visió més objectiva de dir, escolta, anem a aturar un moment, aquí a Eivissa tenim dos festivals de gran nivell. Com valores la trajectòria del festival, amb tots els aprenentatges, amb la manera en què també ha evolucionat el festival en aquests 10 anys, quina valoració fas d'aquests primers 10 anys?
Bueno, ha sigut un aprenentatge, clar, per mi el primer. Vull dir, clar, jo he treballat, doncs, l'altre dia ho deia, porto 40 anys treballant al sector audiovisual, o més, perquè el meu pare era fotògraf i jo ja amb 12 anys estava canviant carrets, no? Per mi el tema de la gestió cultural fa 15 anys no ho contemplava. Aleshores, pues jo també m'he tingut que anar adaptant, m'he tingut que formar a la meva manera, veure molt cine, anar a molts festivals, bueno, això ja hi anava, però, clar, i aprendre que jo no sé fer moltes coses i que m'haig de rodejar d'un equip que tingui plena confiança en ells i jo realment... pues ara mateix m'encarrego de programar i de donar la cara i de demanar pressupost i de tocar portes. Clar, però clar. Tot el més va rodat i amb un equip fantàstic, més evident que mai aquest any, i jo crec que ja hem trobat l'equip ideal perquè això duri i perduri.
Exacte. Recordes el moment en què vas decidir que havies d'anar per aquest camí del cinema d'autor, del cinema independent? Vas dir, aquesta és l'aposta, aquesta és la visió, aquest punt de vista que comentava.
Bueno, per mi el cine és cine d'autor, a mi el cine industrial no m'interessa per res. O sigui, tot el que són produccions fetes per guanyar diners, pues, és indústria, que és indispensable, però a mi mai m'ha agradat. I tot i que he treballat molt temps dins de la indústria, jo, ha d'existir, i molts hem viscut i molta gent viu d'això, i ojalà prosperi, però a mi mai m'ha interessat el cine que no sigui d'autor. Més que independent ara mateix és una fórmula o un nom que s'està diluint molt, no? En principi perquè les televisions esteu molt ficades a la producció i això marca un estil, està claríssim, no? I per mi una pel·li independent ara mateix és complicat. Em sembla que l'ICA ara farà alguna cosa amb les teles, limitarà alguns temes, no? Perquè s'està perdent una mica aquest sello autoral, no? I jo no toco una pel·li d'autor, doncs... Quan veus que hi ha una necessitat evident d'explicar una història. I això, les pel·lis que nosaltres programem, la gran majoria són així, començant per la inauguració, la Isla de los Faisanes, ja parlarem amb la Sierra Urbieta, i amb la Jone Laspiur, que també estarà aquí a Eivissa, ell tenia una necessitat imperiosa d'explicar això, perquè és d'allà, no? I volia explicar-ho.
I doncs, parlem de l'edició d'enguany, que ja hem fet alguna pinzellada amb en Joan Fontcuberta, amb aquesta pel·lícula inaugural. Què ens espera enguany?
Què ens espera? Pues, bueno, el Joan és un geni i jo estic molt content de que hagi vingut. Jo el vaig conèixer el 2025 als Encuentros Fotográficos de Gijón, que programaven un documental meu, i tot ser un festival de fotografia, allà el vaig conèixer. Bueno, el documental és sobre una fotògrafa, sí que tenia relació, ja ens vam conèixer, li vaig explicar del festival que estem fent a Eivissa, de la meva relació des de petit amb la fotografia, de que, hòstia, si pogués venir i relacionar-ho una mica amb el cine, però que a mi m'és igual, hi ha més activitats relacionades amb la fotografia. I el que és impagable del Joan és que no repeteix conferències. O sigui, la conferència que farà aquí l'ha creat per aquí. No sé si la farà servir a altres llocs, però és que és tan savi, va tan sobrat, no? No sé si heu llegit l'entrevista al diari, vull dir, és que cada frase és una lliçó. I amb moltes ganes d'escoltar-lo, perquè sí que sé... una mica, ho tenim penjat a la web de que anirà a la conferència, cremada de desig, no? El desig incontrolable que sembla que tinguem de fer fotografies i imatges de tot, el qual és absurd, ell ho explica, no? Un dels, ja li dic gag, no? Perquè ell fa servir molt a l'humor quan explica coses a Gijón, doncs... juga també molt amb l'engany, el qual a mi m'encanta, no? Inclús com a documentalista ho he fet servir, no? O sigui, explica mentides basades en la realitat, que no passa res, no? Vull dir, som lliures de... que s'havia inventat una càmera fotogràfica que quan vas a fer una foto que ja s'ha fet, no te la deixa fer. Pues explicat per ell, amb el caire que té, ho explica de manera sèria, t'ho il·lustra i tal, hi ha gent que s'ho estava creient.
Fixa't, una càmera antiplagi.
Antiplagi, o sigui, no cal que fem més fotos d'esbadrà, o sigui, aquesta foto ja s'ha fet, no? Perquè hi han d'haver a internet un milió de fotos d'esbadrà, o sigui, són totes igual.
Que interessant, no? Que interessant serà escoltar el mestre Joan Fontcuberta, eh? Sí. I què més tenim? Parlàvem de La isla de los faisanes, que serà la sí. pel·lícula que obrirà el festival. Quins són així el més destacat, que jo sé que és complicat destacar, perquè evidentment cada dia és un aprenentatge i la gent que vulgui consultar el programa ho pot fer amb detall a la pàgina web del festival, a ibizacinefest.com, però què podríem destacar així pels oients d'IV3 Ràdio?
Bueno, doncs... Per mi, pues, clar, veient el programa, la pel·li inaugural pues, és una pel·li que es va oferir al festival i que, per descomptat, compleix amb tot el que necessitem pues, perquè inauguri el Cinefest. Primer, que sigui estrena almenys Balear, que serà una escena Balear, que sigui cine autoral, com et comentava, i és una pel·li exquisita, és un thriller però amb un gaire social molt marcat, té diverses capes, també hi ha una història personal, no? com ha de ser, però que ell es nota molt que volia explicar això, no? També hi ha folklore autòcton, però sobretot el tema migratori, no? L'estupidesa de segons quines fronteres, i a mi el que em va xocar... de seguida de la pel·lícula, és, bé, per ja, Balears, no? Estem acostumats al drama de morts en el mar i tal, però també hi ha morts al Bidasoa per problemes migratoris, no? Això és el primer xute de la pel·li, ve de seguida, dius, hòstia, ho desconeixes. Toca diversos temes que sorprendran, no? I és una pel·li valenta, hi ha una seqüència amb la Yone, que ja ens l'explicarà quan vingui, que jo trobo que té un mèrit brutal. És una pel·li rodona, té un segell... Vam premiar una pel·lícula del Coldo Almandoz, que segur que es coneixen, que a mi me l'ha recordat moltíssim, Oreina, que vam premiar... ara farà 5 anys o... i té aquest aire, tinc ganes de parlar amb la Sier perquè sé que coneix el Coldo i és d'aquesta escola, no?
Que es puguin establir també diàlegs és el que fa també molt especial festivals com l'Ibiza Cinefest, no? Tenir aquesta possibilitat de tenir de manera molt propera a tots els artistes que fan aquestes pel·lícules i establir diàlegs és un dels luxes, no, que tenim aquí.
Clar, és que el festival és per això, cadascú que l'aprofiti com vulgui, no? Però jo l'aprofito molt.
No,
ja parlava del Coldo, doncs el Coldo ha tingut 3 pel·lícules, un llargmetratge premiat i 2 curtmetratges, ha vingut 2 vegades a Eivissa i tenim una relació d'amistat, ja, no? O sigui, per mi supera el requidor. Qui no vulgui aprofitar això, pues, bueno, és un festival que no hi ha VIPs, que no hi ha cordonets, que els directors, directores i convidats venen disposats a que tu t'acostis, li preguntis i t'aprofitis. Tot això és perquè la gent s'aprofiti, els cineastes locals s'aprofitin d'això, que no només vagin a veure el seu, no? I cadascú faci el que vulgui. Jo, per mi, és molt enriquidor com a cineasta, no com a director del FASE, com a cineasta és molt enriquidor. Jo l'aprofito.
Absolutament.
I sé que molta gent també, però també sé... i considero que és un festival desaprofitat.
Idò, això ha de canviar, a partir de... Ha de canviar, no?
La gent que faci el que vulgui.
Clar, perquè fins ara com has vist el públic eivissenc amb la seva relació amb el festival? I amb el cinema, també.
Bueno, és un festival que té un format pues, de gran festival, no? Com pot ser el DAO, de 10 dies, no?, consecutius, doncs que ens trobem? Clar, hi ha poc públic, objectivament, a Eivissa hi ha 160.000 habitants, segurament seran més, no?, però És difícil arribar al públic, estem arribant, tenim una clientela fixa, diguéssim, però sí que notem que 10 dies és molt, però nosaltres insistim en que sigui un festival de veritat, no ara projecto ara una, ara altra, no, o sigui, això s'ha de fer com un format de festival, no és la meva idea. Aleshores, doncs, el primer cap de setmana tenim molt públic, i després, entre setmana, pues, estratègicament tenim posat el focus balear pues, dimarts i dimecres, que venen convidats a Mallorca i de Menorca, però projectem, sembla que són 14 curtmetratges ibisencs, no? Això ens fa omplir el Teatre Espanya 2 dies consecutius, i després, l'últim cap de setmana, pues, també tenim públic i les masterclass, que també faig una crida que la gent les aprofiti, que tenim la Gala Hernández, que és un autèntic luxe, i l'Enrique Buleo, que veurem el seu llargmetratge a la nit, també estrena Balear, no? I després, pues, bueno, anem fent. A nivell de públic, els números són bons. Jo mai estaré content fins que ho vegi tot rebentat, però els números de cara a presentar el projecte, i nosaltres ens belluguem sobretot amb diner públic, que has de demostrar 50.000 coses, són bons. Filmin ens ajuda molt, no? Que aquest any estarem del 2 de març fins l'1 d'abril, estarem tot un mes. Quan acabem físicament el festival, doncs clar, Filmin tenim unes xifres doncs, d'escàndol, no? Per lo que pot ser un festival presencial, s'ha de valorar en cometes, però arribem a tot Espanya i això per mi és important.
Déu-n'hi-do, i tant. I a més, una altra de les coses a destacar, i ara que parlàvem del públic i d'aquesta relació amb el festival, és que hi ha activitats, és a tots els municipis de l'illa d'Eivissa?
Sí, ja fa bastantes edicions que estem als 5 municipis. Sí que hi ha dos municipis, perquè a Sant Josep tenim la seu oficial, a Sant Eulari tenim el Focus Balear, a Cap Ventosa tenim Cur Internacional i una secció nova que es diu Punt de Vista, que relacionarem cine i fotografia pura, i a Sant Antoni amb el cicle cinètic al Regio fem una col·laboració, nosaltres aportem al cicle el que és un convidat i la realització d'un col·loqui, i hi ha algú més, farem a Sant Antoni. Hi ha una sèrie de seccions que s'ofereixen als municipis per la resta d'any, qui vulgui les pot. Igualtat de gènere, medi ambient, els cinequits pels petits, tot això es pot anar picant fora del festival, no? Però els municipis que col·laboren poden disposar del catàleg del festival per lo que ells vulguin. Però fora de l'Eivissa Cinefest, jo no considero aquestes projeccions siguin el festival. El festival són 10 dies. Sí que el 13 anem a Barcelona, a l'Espai Mallorca, al Centre Cultural de les Balears, a fer la segona mostra de cinema balear, però el nostre format és clar, és aquest.
És més important que mai ara el cinema independent, trobes?
Bueno, com sempre, el cinema i la cultura, vull dir, jo crec que estem en una època de decadència cultural, però que això, si, no sé comparar-ho, i comparar-ho, com es pot parar, jo no, jo pobret de mi, no?
La responsabilitat
però,
gran,
Sí, però bueno, qui ens dediquem a la gestió cultural, doncs si tots posem el nostre granet, i aquest és el nostre granet d'arena, doncs de sorra, doncs, bueno, hi ha una deriva cap a una estupidesa audiovisual absoluta. Sí.
Va, acabem amb una nota positiva. Com sí. Visualitzes el festival de cara als pròxims 10 anys? Quina és la teva visió?
No tinc ni idea. No? Vamos, no.
Què t'agradaria?
Jo 10 anys més no el dirigiré. Vull dir, jo no estaré dirigint aquest festival de per vida. També tinc projectes personals que a vegades haig de deixar una mica aparcats. La meva principal activitat és el festival, però si en dues edicions, per dir-te alguna cosa, jo deixo de dirigir, dirigeix una altra persona, jo seguiré involucrat amb el festival, és evident, no? És una associació cultural, jo sóc el president, però l'evolució, doncs, el festival està molt marcat, el format és el que volem, vull dir, les pel·lícules varien cada any, les figures que poden venir aquí a conferència varien cada any, i ja veurem què va passar en el món i en el cine, ja veurem què passa amb l'intel·ligència artificial, si l'incluïm més, si no. L'any passat vam fer una masterclass exclusivament d'intel·ligència artificial, i ja veurem cap on va tot, però bueno, el cinema d'autor seguirà fent i nosaltres seguirem apostant per pel·lis valentes, arriscades i fora o no de la indústria, però agafar la indústria d'una manera autoral i amb un punt de vista marcat, no?
I amb aquesta cosa d'artesania, no? que té el cinema independent.
Una mica, sí, aquí no? Hi ha pel·lícules molt artesanes, i llargmetratges. Madrid Exterior és una pel·li absolutament artesana, de producció molt senzilla, el que passa d'un poder visual abrumador, vull dir. Hi ha una mica de tot, perquè l'Isla dels Paisanes ha tingut estrena comercial, això és evident, i té molt recolzament i tal, però tot n'és una idea i d'un ímpetu d'un director que quiero contar esto.
Aquesta història, sí. Idò, que també segueixi el compromís amb Eivissa, Xavi Herrero, director de l'Eivissa Cinefest. Jo dic que per 10 anys més, de l'Eivissa Cinefest.
Que no, més, de... home, això que arribi a 50, com Donosti, o 80, o no sé, vull dir, aquí el festival més antic d'Espanya em sembla que és el Filmets de Badalona, em sembla que són 60, o... Bueno, els festivals són joves, històricament, no? Vull dir... Màlaga té 26 anys, només.
Res.
És res, no? Jo crec que dintre de 50 anys, ojalà l'Eivissa Cinefest, jo no hi seré, però és igual, que compleixi 60 edicions, clar, per què no?
Tant de bo. Xavi Herrero, moltíssimes gràcies per haver estat aquí. Enhorabona per aquests 10 anys i això, per 10 o 20 o 30 o 50 anys més.
Sí, els que calguin.
Els que calguin. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
L'han atropellat i jo ho he vist.
Però i era ell? Estàs segura? Serà fa mil anys que no el veiem.
Era ell. No l'he vist arribar.
I què has fet?
Ajudeu-me, per favor, te la prou urgències.
He cridat els companys perquè vinguessin i... Jo estava... has cridat els companys. Ah, molt bé.
I doncs sí, seguim, i l'actualitat de l'Eivissa Cinefest també ens porta a parlar del talent local que es presenta en el marc de la desena edició d'aquest Festival de Cinema Independent, un festival on es presenten llargmetratges i també curtmetratges, que van ser l'espurna del festival, com ara ens comentava en Xavi Herrero. I una de les creadores eivissenques que es presenta en el festival és la directora i actriu Àngels Martínez Corderas. Molt bon dia.
Molt bon dia, Laura.
Enhorabona per aquesta primera incursió en el món de la direcció. Explica'ns...
Moltes gràcies.
Com va sorgir aquest projecte de Boca a Boca?
Mira, jo he treballat molt en pausa, amb en Pablo Alcántara, i he fet de directora d'actors, actrius, he fet d'ajudant de direcció, però en Pablo me va proposar que volia que dirigís la meva primera pel·lícula, el curtmetratge. I llavors me va presentar el projecte, i me va agradar molt el tema, perquè és un tema que se'n parla, que costa parlar-ne, i crec que és necessari, i ens vam posar a fer-ho.
Això, mans a l'obra, no?
Sí, mans a l'obra, sí.
Exacte. Quina és la història que explica Boca a Boca? Sense fer spoilers, clar.
Mira, és la història de com els traumes s'afronten. I com de vegades la manera que tenim de treballar-nos ens porta a acceptar-ho de maneres diferents o a viure-ho de maneres diferents. Uh-huh. I llavors hi ha com dues maneres diferents de viure-ho, no? A través d'un fet hi ha una espurna que fa que una de les persones decideixi no, ni tan sols a lo millor perdonar, però que allò que ha passat no sigui el que decidirà la resta de la seva vida. Uh-huh. I una altra persona que potser no.
Clar, és que això és tan personal, no? Cada persona sí. Ho viu d'una manera diferent. Jutjar-ho és impossible i el millor que es pot fer és observar, no?
Sí, com... és que sobretot no ho volíem jutjar.
Uh-huh, exacte.
D'acord? O sigui, no volem emetre cap judici, no diem el que està bé són processos que cada persona, jo crec que qualsevol de nosaltres fa, no?, el que millor podem, sabem, i el que podem fer en aquell moment. Uh-huh. I llavors no és un judici, però sí és veure que hi ha diferents maneres. Uh-huh. I també sí una mica, a l'haver parlat amb associacions que tracten sobre la temàtica, doncs com ells porten en els grups de treball, en els grups d'iguals, persones que han passat per situacions similars, doncs cap a on volen anar, però no és com una fita, són maneres d'afrontar, no?, un trauma.
Exacte. Em sembla, a més, un exercici que té molta dificultat el fet de condensar una història amb, no sé quina és la durada del curtmetratge, 9 minuts, no?, em
sí.
sembla recordar. És un exercici que per mi és d'una dificultat extrema, perquè és un tema complicat, delicat, el del trauma, i fer aquest exercici de síntesi em pareix magistral. És complicat, no?
Això...
Aquesta és la clau, no?
Sí, el mèrit no és meu, evidentment. Perquè sobre una idea de Narut, ella demana, o sigui, els guionistes ho proposa a Pausa ho accepta, hi ha els guionistes que ho treballen, llavors hi ha un equip, no?, hi ha un director de fotografia. En realitat, la feina del director seria escollir un bon equip.
Clar.
I he tingut un magnífic.
Clar, saps? Clar.
Llavors, però clar, condensar aquesta idea, doncs sí, que hi ha una feina de guió important perquè s'expliqui la història. I després també a l'escollir, aquí sí hi ha, amb el director de fotografia, i he tingut ajudant de direcció en Pablo, que això també fem un bon tàndem, i ens ha ajudat a explicar la història, i crec que s'entén, bueno, ja es va fer a altres festivals i sí que s'ha entès.
Mm-hmm. O sigui, s'ha estrenat a altres festivals, i quin ha estat el feedback fins ara del públic?
Sí, vam guanyar un premi a Itàlia.
Enhorabona, el primer de molts.
Gràcies. I a Ibicine, el públic els hi va agradar molt, no? Va sobre abusos sexuals a la infància i a la joventut, i per tant és un tema que frapa. Mm. Però els hi va agradar, i ens deien la manera que s'ha tractat, com està explicat, el que també tu deies, no? En 9 minuts s'explica una història. Mm. No? I bé, això gràcies a tot l'equip que hem format.
Clar, a tot l'equip i també a la tasca de direcció que aporta aquest punt de vista, no?, sobre aquest tema, sí. I evidentment una sensibilitat. Mm. Això és indiscutible. Sí. Parlem del repartiment, perquè clar, no és fàcil, és un tema delicat, clar. I m'imagino que també són molt importants.
Sí. Hem tingut unes actrius i uns actors magnífics. Hi ha com dues protagonistes, que són dues germanes, que també després... que també surten com de petites, quan eren més petites. Llavors hem tingut també dues atlotes. I sí que hi ha hagut, hem parlat amb la família d'aquestes menors, no?, per explicar-los bé la història, perquè sapiguessin, ensenyar-los tot el guió, com ho faríem. I hi ha escenes que elles no hi eren. D'acord? I de totes maneres no hi ha res explícit, perquè per desgràcia o desafortunadament entenem els adults quan veiem segons quina situació, ja veiem que allò no és bo, no?
Sí, exacte, que de vegades una imatge molt explícita no aporta gaire.
No, i sí que era una de les meves condicions, i del Pablo també i de tot l'equip, que les salutetes no tinguessin per què viure, encara que sigui jugant, no?, o fent cine, doncs passar per cap situació. Vale? Però està parlat, han vist el curtmetratge, els hi ha agradat, i ens ho vam passar molt bé, ells són fantàstiques.
Diuen que, a més, dirigir a boixos, o sigui, dirigir actors infantils és complicat, eh?
Ha estat molt fàcil. De tot, bueno, això sí que en tinc experiència, perquè, no?, amb els infants, no? Els jovens. I les actrius adultes ja són fantàstiques. Ja les havia dirigit com a coaching, com a directora d'actrius, en el gegant d'Esvedrà. I és que són magnífiques. Llavors, és molt fàcil. La veritat és que el rodatge va ser com... Mira que a Sant Antoni teníem... Bueno, hi ha un accident, no? Pluja, molt de fred, i les condicions meteorològiques no ajudaven. Però hi havia tant harmonia, no? I sobretot també que el fet del tema del que es tractava, clar, fa que sigui a vegades difícil, no? Però és com que la gent, tot l'equip anava a una, no? I llavors hi ve els moments, vinga, ara anem a rodar, però com el moment també de poder riure i poder estar satisfet de poder fer aquesta feina, no? Ens agradaria d'alguna manera que pogués arribar a, perquè se'n parlés, perquè un dels problemes que tenen, no?, que tenim com a societat i ses víctimes, i és el silenci. Són coses que fan por, vergonya, que se'n senten culpables, i llavors que hi hagin portes on es puguin veure aquestes coses, doncs les associacions fan una bona feina, perquè ja estan anant a les escoles, inclús des d'educació infantil es parla d'aquestes coses, evidentment,
adaptat
no? A la seva edat i amb contes, i ho fan molt, molt maco. Llavors, estem com millorant, però bueno, doncs que es vegin que no estan soles, que hi ha un suport, llavors que es pogués distribuir, que es pogués veure inclús als instituts, no? de secundària, els més grans, evidentment, jo crec que sí, però ens faria il·lusió que servís per com a mínim que la gent se plantegi, perquè és que jo no m'ho puc imaginar, però deu ser tan greu, és a dir, una persona amb la que tu t'ha de cuidar, t'ha de nodrir, t'ha de tenir cura de tu, que tu t'estimes amb bogeria, com pot fer això?
Llavors, que s'obrin aquestes vies de diàleg, que s'obrin debats, no? Que surti aquests fets de la foscor,
clar,
i de l'opressió i del silenci.
Exacte. No? I que sobretot les persones que ho han patit no se sentin culpables de res, perquè no ho són.
Clar. Tindrem l'oportunitat de veure aquest curtmetratge, i has mencionat també a Ibicine, que també en parlàvem amb en Xavi Herrero. Què suposa per tu com a directora tenir aquestes possibilitats, no? Aquestes plataformes, aquestes oportunitats de que arribi a més públic aquí a l'illa d'Eivissa?
Doncs és que és magnífic. Hem tingut molta sort de que haver estat escollits en els dos festivals. Esperem que n'hi hagin més. I però que molt agraïda per això que et deia, per poder-ne fer difusió, perquè la gent en parli, perquè després això, jo amb les meves amigues, no, després que l'haguessin vista, em parlaven, no? Però és que jo entenc a una, és que entenc a l'altra protagonista. Clar, si és que d'això es tracta, és que no hi ha culpables. Elles no ho són.
Ni hi ha una opció bona ni dolenta.
No, no, però sí que potser fa pensar a... Què li va millor aquell moment a cadascú, no?
Exacte. Hem parlat ara això, de que aquí comença tot just el recorregut de boca a boca. Més dates, més festivals que tingueu ara a curt termini?
No ho sé, perquè això ho porta en Pablo i jo.
Val, li haurem de preguntar a en Pablo, idò. Tant de
bo
que
sí. La veritat és que, no ho sé, sé que ell ho està portant a totes les bandes que pot, no? Que sí que vol això també, que a través d'educació, de cultura, pugui arribar, no? Però no en tinc ni idea, sincerament.
Bueno, idò, quan tinguem novetats les explicarem aquí al dia Eivissa i Formentera. Serà un plaer parlar de tota la feina que fa sempre tant en Pablo Alcántara Pauxa com en Àngels Martínez Corderas, que és una meravella. I no sé si això, aquest curtmetratge, tant és una miqueta aquesta espurna de la direcció.
Doncs sí.
Cinematogràfica.
Sí.
Es cal precisar.
Doncs sí, perquè, ja, com bé dius, no? Teatre n'he dirigit molt, però és que m'ha agradat molt. És que és fantàstic. Perquè, clar, a veure, jo necessito, evidentment, un director de fotografia perquè No en sé, i per tant sé d'haver estat d'ajudant de direcció d'observar, no per agafar una càmera i fer-ho jo. Però sí que sé, o m'ho crec, de dirigir actors i actrius i dels, com vull els planos o d'aquestes coses. Llavors, m'ha agradat molt. És un altre món, no? I però és molt interessant i és com molt ha de ser, encara que assagem, vam assajar pel curtmetratge, però en un instant has de crear aquella emoció, aquell personatge. Llavors, com a actor, com a actriu, també és molt, molt emocionant.
Tot un repte.
Sí.
Idò, Àngels Martínez Cordera, és un plaer, com sempre, llarga vida boca a boca, que vagi per molts festivals, que rebi molts premis i que puguem explicar aquí a la ràdio. Un plaer, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a tu i a vosaltres.
Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat i ja enfilem al final del programa d'avui i sí, continuem parlant de l'Ibiza Cinefest. Serà d'aquí un minutet a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és cultura. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, escalfant per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia.
El dia, a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio.
Ja tornem a ser aquí, estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i a aquesta hora seguim parlant de l'Eivissa Cinefest, d'aquesta desena edició del festival, i a aquesta hora podem parlar amb l'actriu i guionista Catalina Solivelles, que presenta En un lugar de la mente. Catalina Solivelles, molt bon dia.
Bon dia.
Com va sorgir aquest projecte?
Aquest projecte va sorgir fa molt d'anys, la idea, l'embrió va sortir fa molt d'anys. Jo som patrona d'una fundació que fa feina amb persones que tenen problemes, que com diuen, en diagnòstics greus de salut mental, es garrover. I la meva aportació, diguéssim, a la fundació, clar, no podia ser altra, sinó des de la creativitat i des de l'audiovisual, en aquest cas, malgrat jo estic formada i he fet, no sé si he fet més teatre que audiovisual, perquè en tant d'any ja. I llavors la meva aportació, diguéssim, amb la fundació va ser aquesta. Dic que no podia ser d'altra manera perquè és en allò que me dedic. I així va venir, tot quan vaig entrar en aquesta fundació, tot d'una me va venir esquixot. I després d'uns anys, això passa, els projectes sorgeixen, queden en repòs, no neixen mai o neixen després. I aquest va després, quan vaig acabar el meu mandat com a tècnica en política cultural, vaig començar a pensar que aquest era el projecte que volia, en això que me reincorporava, i així va ser, va sorgir d'aquesta manera. Vaig anar formant l'equip, que tot va anar molt rodat, amb en José Corbacho, som amics i companys de fa molt d'anys, li vaig contar, li va agradar, se va voler apuntar, després va venir en Pep Bonet, que és una peça capdalt també de la tríada, i per descomptat la productora de l'Obrador, que és amb qui hem rodat la pel·li.
Mira, idò, ara que has mencionat en José Corbacho, que també té una estretíssima relació amb Silla d'Eivissa, crec que pels dos no sé què suposa presentar aquest llargmetratge en el marc de l'Eivissa Cinefest.
Ens fa una il·lusió especial. Primer de tot, jo, Eivissa és una illa, i en José també és una illa que m'agrada moltíssim i he fet molta feina. Teniu-vos un museu com a, i uns espais magnífics que no són la millor èxit turístic, l'estapa una mica, però són una meravella Sí, és una meravella des de tot el seu patrimoni cultural que ve des de l'antiguitat fins ara. I ens fa una especial il·lusió, com t'he dit, en aquest període que estem de festival en festival, el d'Eivissa ens fa una il·lusió especial perquè és una illa, com t'he dit, que jo tinc molt de lligam i he estat des de fa molt d'anys. Així que ens fa una il·lusió especial que ens hagueu convidat, que ens hagin convidat, i amb moltes ganes de compartir-ho amb tots els amics i col·legues d'Eivissa.
I moltes ganes també d'obrir aquest debat sobre salut mental, no? Perquè ara ho comentava també amb n'Àngels Martínez, amb la temàtica del seu curtmetratge, en un lugar de la mente també permet obrir aquesta via de diàleg i que es generi debat sobre salut mental, que és una cosa que hauríem de normalitzar, però no sé si encara estem allà.
Bueno, és que l'objectiu principal d'un lloc de la ment és normalitzar les situacions de persones i familiars que conviuen en trastorn de salut mental en greu. Aquest és el principal objectiu. Nosaltres empleem la creativitat, hem empleat la gran literatura universal, però tot això és allò que ens ofereix la creació i la cultura per parlar d'aquest tema. És un tema que ara és cert que està a les taules de tots els governants, s'està parlant molt, s'està destinant a finançament, a recursos, i se n'està parlant molt, sobretot a partir de la pandèmia del Covid, que ho va accelerar molt i ho va posar damunt la taula. Sí que s'estan fent moltes coses, però encara falta recorregut, però jo crec que les institucions i els representants, els polítics, ja són conscients d'això i ja ho tenen com enfocat, però és una feina que li falta molt i no se pot abandonar mai.
Exacte. I ja per anar acabant, perquè na Catalina Solivelles avui té un matí molt enfeinat i a nosaltres ja ens vam quedar en pocs minutets del programa, però et volia demanar també en la teva experiència en la gestió cultural, què opines de que aquí a Eivissa tinguem un festival tan llongeu com l'Eivissa Cinefest, com Ibicine, que s'estigui creant aquesta pedrera de talent cinematogràfic?
És una meravella, perquè és una mica allò que deia abans. A vegades les illes actualment són molt conegudes en el món com a llocs turístics, però des de l'antiguitat no hem estat una terra receptora de tota la cultura i la tecnologia que venia de per tot el món, des de la Xina, la Índia, de l'Uta, la Seda, i aquí també no només eren receptores, sinó també que exportàvem. I una mostra d'això, per exemple, és totes les peces que hi ha en el Museu d'Esmaev, que teniu, que és una meravella, d'Eivissa. I crec que jo, per exemple, tenia molta... hi ha una intenció, quan vaig triar el Quixot i vaig triar els capítols, dur-los cap aquí, cap al Mediterrani, cap a Mallorca i per l'extensió del Mediterrani, hi ha una intenció amb això, i era que la nostra terra culturalment dialogava amb una obra magna de la literatura universal. Per tant, volíem mostrar que aquí també és un nucli de creació considerable i molt singular. I per això vaig també agafar la traducció que vaig agafar, que és la segona traducció en català, que era el Quixot, que és del final del segle XIX, que vam fer empleant la manera que parlem aquí, en el que nosaltres deiem mallorquí, no? Sí. Aquesta variant del català. Vull dir que tot sona molt a la nostra terra, a les nostres illes. Vaig agafar també manifestacions de cultura popular, de danses ancestrals que tenim nosaltres, per exemple, a Mallorca, però també volia afegir les caramelles vostres, però al final en muntatge no van entrar, perquè era una manera també que aquestes manifestacions de cultura popular dialoguen també, com deia abans, amb una obra magna com el Quixot, i queda de meravella, vull dir, no deslueixen gens ni és cap folclorisme. Ja ho veureu les persones que vegin la pel·lícula com bé s'ensambla tot això amb aquesta obra.
I doncs estem desitjant veure en un lugar de la mente que protagonista i també està darrere del guió Catalina Solivelles. Moltíssimes gràcies, de veritat, un plaer.
Moltes gràcies a vosaltres.
L'agenda.
Qué bonita la vida,
queda todo. 12 i 57 minuts i és el moment de repassar l'agenda cultural del dia. Nieves García Gálvez, molt bon dia de nou.
Bon dia, Laura.
Avui obrim agenda cultural a Vila per assistir al concert d'Oser Duo, el Conservatori de Música i Dansa d'Eivissa i Formentera, Catalina Bufi.
Nieves i Estefan Oser presentaran un repertori per a dues guitarres acústiques dins de l'estil fingerstyle. El duo combina composicions originals amb arranjaments de pop, jazz i bossa nova, explorant totes les possibilitats expressives i rítmiques de la guitarra. La cita és a les 6:30 de la tarda a l'Auditori del Conservatori.
I continuem a Santa Eulària, perquè aquesta tarda es presenta el llibre Ibiza 1936, la reconquesta republicana i la massacre del castell d'en José Luis Mir.
Serà a les 8 de la tarda al Teatre Espanya. L'entrada és gratuïta, però l'aforament és limitat.
I acabem a Cala de Bou, perquè allà podem participar al laboratori d'escriptura que organitza la biblioteca sota el nom Naturalistes.
Aquesta activitat convida a descobrir els naturalistes més importants de totes les èpoques i admirar la col·lecció de zootècnia i botànica més excepcional i insòlita del planeta. Està adreçada a famílies amb infants entre 6 i 12 anys i per participar és necessari inscriure's prèviament.
Molt bé, doncs moltes activitats avui. Música, literatura, lectura... Molt bé, moltes activitats. Avui, Nieves, moltes gràcies.
Fins demà.
Fins demà. A veces se enemiga, qué bonita la vida. Qué bonita la vida, qué regalo. I avui vam tenir un seriós debat sobre qui escollir per felicitar el dia i finalment hem decidit que mereixia ser felicitat el cantant i actor Dani Martín, que va néixer el 19 de febrer de 1977 i avui fa 49 anys. L'any 1999, en Dani Martín i Iván Ganchegui van formar El Canto del Loco, que es va convertir en un dels grups més importants del panorama espanyol. 11 anys després, la banda es va separar i en Dani Martín va començar la seva carrera musical en solitari. L'agost de 2010 va publicar el seu primer treball i fins a dia d'avui ja ha tret 7 àlbums d'estudi. Avui, però, el felicitam i ens acomiadam escoltant Que bonita la vida, publicada l'any 2013 en el seu segon treball en solitari. Veritat? I dit això, el felicitam, molts anys i bons Dani Martín, nosaltres ho deixem aquí i demà tornem puntuals a les 12 i 4 minuts aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio. Molt bona tarda, fins demà.
Tan bonita es que a veces se despierta.